recapitulació i anem a veure per què ens ha passat això i com no tornarà a passar. I de fet, jo crec que d'aquí a un 2-3 anys estarem parlant de moltes malifetes que llavors estaran als tribunals i que també ens preguntarem, i això de quina operació de l'Estat forma part, quan en realitat a lo millor és una continuïtat amb un model de gestió que no...
Home,
que no
és ja bo. Des del 2003 arrosseguem aquesta guerra entre faccions del barcelonisme i totes són ramificacions que neixen d'aquella junta, que es van anar formant amb el temps, i és veritat que el desenllaç no ha sigut allò tan maco com s'havia pintat.
És probable, aleshores. És possible fins i tot que el cas Negreira judicialment quedi en no res, perquè aquesta pirueta...
És l'únic que ha unit a totes les faccions perquè estan totes involucrades.
Que aquesta pirueta del jutge buscant-li una altra figura penal, efectivament, per poder allargar la prescripció, per poder demanar penes més altes, és possible que no surti. I llavors, com deia abans al començament el Joan, no tinguem cap àrbitre que digui sí, a mi me pagaron, no? És molt, molt improbable, per tant... És possible, i a lo millor no era per comprar àrbitres, però a mi ningú em convencerà de que 8 milions d'euros pagats al senyor Negreira era per informes. Això és impossible. És com si jo digués, jo treballo a La Vanguardia i guanyo 50.000 euros al mes en una oficina de la Caixa per la tarda. Això no és... No té...
Bueno,
avui
Santo Rossell ha dit que, bueno, que tampoc trobava tan car pagar...
No,
que
no.
Trobava bon preu pagar 3.000 o 4.000 euros per un informe.
El mateix que penso jo.
I que aquests informes que els necessitaven per saber si
un
penal...
Exacte.
El guió de l'advocat, que no té res a veure amb els fets. Això és el que l'advocat et diu que has de dir, perquè és el que hauràs de dir quan vas...
Amb el judici.
No són diners, perdoneu.
Una última declaració per la reflexió, no? Estem parlant d'aquesta junta 2003 amb la Porta, amb Rossell, però hi ha un tercer personatge en discòrdia que també ha afegit a Rossell avui a les seves declaracions.
Tinc ganes de que ens veiem molt tranquil·lament ell i jo, probablement després també, potser primer ell i jo sols, després probablement també ens hauríem de veure amb el Bartomeu.
Per què?
Perquè... Hòstia, ja estic cansat, tu. Ja n'hi ha prou de tanta tonteria entre nosaltres, perquè al final qui surt perjudicat és el Barça. I nosaltres hem de posar el Barça per davant dels nostres egos i les nostres actuacions.
Joan Jopallàs, veus possible aquesta trobada, ni que sigui aquí davant, on cada matí es morsa a la Porta, saps allò?
Va haver un intent de fer una foto conjunta d'expresidents per fer com una mena de posada en escena per, diguem, unificar criteris i presidents, expresidents, per fer front a les acusacions
del cas Negreira,
i va ser un fracàs absolut. Va haver un parell que igual van dir que sí, altres no ho veien clar. Jo crec que això és molt poc realista.
No, potser Villarejo ho aconsegueix, no, ara?
Sí, igual fa la foto ell.
Ve de fotògraf, no?
Sí, exacte. I ho grava, evidentment. Però jo ara mateix no ho veig. Jo crec que no farà net el Barça en aquest sentit, amb aquestes guerres que ens han distret tant durant els últims anys, fins que no hi hagi un candidat i un president que no estigui, que no vingui d'allò, d'aquell no sé qui serà, ni ara mateix el viro cap possible candidat, perquè últimament tots els presidents ho acaben a la presó, ho acaben i vés a saber
qui... Presenta-t'hi tu.
No, precisament no. Acabaré a la presó segur, perquè si comencen a investigar... però no, jo crec que fins que no hi hagi un candidat
que trenqui
consens o que sigui capaç d'unir almenys un 60-70% del barcelonisme i amb un programa una mica modern, etc., jo crec que no ho veurem, això.
Però una última pregunta, però això ha passat mai al barcelonisme? Jo crec que...
No, home, ja diuen que l'escut és una olla de grills, no?
No ho dic perquè ja en temps del meu pare ja m'explicava que hi havia discussions entre suaristes i cubalistes, després...
Diguem que és forma part de...
De l'ADN Barça, la discussió permanent, no?
Però, home, un és utòpic i li agrada pensar que...
Respecte a l'època del teu pare, la diferència és que això ara és un gran negoci. És sobretot un gran negoci.
Sí, sí.
Això desperta passions molt, molt, molt més ja, profundes.
Que s'escapen més del que és el sentir uns colors, no?
Això és la façana, després per dins.
Ja, és una altra pel·lícula. Escolteu, jo us agraeixo moltíssim que ens hàgiu dedicat el vostre temps, sé que teniu molta feina al diari. Moltíssimes gràcies a Manuel Pérez, adjunt al director de La Vanguardia, per acompanyar-nos. Joan Jopallàs, també moltíssimes gràcies per dedicar-nos al teu temps. Fem una pausa i tot seguit saludarem Sergi Pàmies a veure què en diu de tot aquest seguit de capítols que ens van servint. No sé si demà tornarem a viure un nou capítol o no.
Ja fa estona que ho dius, això.
Bueno, no sé. Hi ha un rumor. Jo...
Ai.
Això que començo...
Villarejo, el retorno.
Una mica... Bueno, estic ja a l'expectativa, però clar, si això cada dia em patarà el cap. Ara tornem.
Versió RAC 1.
Busques oportunitats laborals? Al Saló de l'Ocupació tens la resposta, perquè hi trobaràs orientació professional i tot el suport per a la recerca de feina. Impulsa la teva carrera professional. Descobreix nous sectors o descobreix la teva vocació. T'esperem el 4 i 5 d'octubre al Saló de l'Ocupació, al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
A Instituts Odontològics, la tardor arriba amb un 20% de descompte en odontologia general per a tothom. Vine amb els teus i entra en el sorteig d'un viatge màgic per a dos adults i dos infants. Demana cita ja a ioa.es o trucant al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
El 7 i 8 d'octubre torna la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
Dos dies plens de balls de bruixes i gegants, d'espectacles, d'un mercat de productes esotèrics, de tallers i conferències i d'un munt d'activitats plenes de màgia i misteri per a tota la família. El 7 i 8 d'octubre celebra el cap de setmana més màgic de l'any a Sant Joan les Fonts.
Un, dos, tres, sí!
Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
Madrid, Madrid, Madrid. Què té Madrid que sempre és un bon pla? Amb Viatges al Corte Inglés, escapa't a museus, als millors musicals i teatres o als teus parcs temàtics favorits i allotja't en els millors hotels. Deixa't assessorar per experts i reserva des de només 15 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta't les condicions a Viatges al Corte Inglés.
El vol no puc amb la rutina ni un minut més, està a punt d'enlairar-se. Gràcies per volar amb nosaltres i per tornar amb aquesta energia que esperem que us duri dues setmanes, com a mínim.
Aquesta tardor, canvia el mood. Vola 80 destinacions des de 29,99 amb Vueling. Més informació a Vueling.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Preparats? Llestos?
Ja.
RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres 2.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi.
Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1.
Amb la col·laboració de Frit Ravi,
Medplaya.com,
Vermuts Miró
i Vicenç Esport, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Bé, tot salit, saludem el Joan Torres, que per cert deixem preguntar-li si té el botó RAC. Joan, tens el botó RAC ja o no?
No el tinc, no.
No el tens.
Saps de què el perdem o no? Vols que t'ho
expliqui? Doncs mira, ara mateix no sé
de
què en parleu.
No saps el cas del botó
rac. Mira, t'ho explico i ho explico també la resta dels oients. Jo el tinc ara mateix a la mà. Ja tocava fer servir aquest llum homologat B-16 que tinc a la mà, que és el que s'ha de dur al cotxe en cas d'avaria. És el substitut dels triangles del cotxe. Hem de portar llums com aquest que tenim a l'estudi, que en cas d'avaria es posen al sostre, al sostre del cotxe, i t'estalvia el perill de sortir del vehicle.
És un faro, és un,
sí.
Amb un faro.
No, escolti, que es veu des de lluny, des de més d'un quilòmetre de distància, i aquest que tenim aquí, que és el del RAC, incorpora un botó de color groc, que és el botó RAC, que ja ho localitza i els avisa perquè vinguin a assistir-te. Només amb un clic. Descobriu-ne més a botorrac.com. amb dues C's.cat.
Ara sí que ho tinc claríssim.
Perquè el RAC hi és per ajudar, veus que
doncs
bé?
Mira, doncs
ara ja,
doncs ja que tens el botó RAC, ja pots premer ara el botó de l'actualitat a aquesta hora de la tarda.
Doncs sí, mira, planat el camí de l'amnistia, l'independentisme insisteix en el referèndum. Un cop Felip VI ha anomenat a Pedro Sánchez com a candidat a la investidura, Junts i Esquerra treuen pit del seu paper clau. Asseguren que l'amnistia és tornar a posar el tauler a la fase inicial i diuen que ara cal avançar cap al referèndum. Ho han dit des del Senat, la republicana Sara Baliac i Josep Lluís Cleries, de Junts.
Abordem l'amnistia com a punt de partida per poder anar a l'arrel, a l'origen del conflicte polític, que és el reconeixement del dret a l'autodeterminació de Catalunya.
Així doncs, en el cas de Catalunya, cal identificar adequadament els elements del conflicte. Fer veure que no existeixen o ignorar-los no permet en cap cas resoldre el conflicte.
Són declaracions després que Pedro Sánchez hagi tornat a tancar la porta precisament a negociar una votació sobre la independència de Catalunya. El president espanyol diu que queda fora de la Constitució. A tot això, Clara Ponsatí es mostra molt crítica amb la negociació de l'independentisme amb el PSOE. L'exconsellera creu que s'està rebutjant el referèndum. Ponsatí ho diu en una entrevista a VilaWeb.
No vam fer l'octubre per que al cap de 6 anys el resultat fos una amnistia. Hem d'entendre que si Pedro Sánchez ara està interessat en una amnistia és perquè ell també la necessita. També necessita demostrar que ha pacificat més definitivament que amb els indults.
Tot i que Ponsatí diu que entén que l'amnistia és una mesura que podria ajudar molta gent represaliada, diu que no és suficient. Diversos quilòmetres de cua a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Parets del Vallès en sentit Tarragona per un accident. A aquesta hora, en sentit sud, també hi ha retencions entre Sant Cugat i el Papiol, en aquest cas per una avaria. Última hora des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
Doncs efectivament, en aquesta autopista AP7, dos punts amb problemes, amb retencions. D'una banda, el tram d'uns 6 quilòmetres entre Parets i Santa Perpètua per un accident que ha tallat dos carrils fins fa una estona, ara en queda un de tallat, tot plegat en sentit sud, en sentit Tarragona, i generant aquest tram de lentitud amb retencions. I més avall, el que dèiem, a l'altura del Papiol, per un vehicle avariat, i queda un carril tallat, aturades d'uns 4 quilòmetres des de Sant Cugat fins a aquest punt, també en sentit Tarragona. A la resta de vies destacarem també la C58, molt carregada, de Montcada fins al Nus, últims 3 quilòmetres, com també la C33 de Montcada al Nus, al lateral de l'autopista AP7, la B30, especialment tot el tram de Bellaterra a Barberà, en sentit nord, i altres punts de la xarxa viària, com la C17 a Parets, les dues rondes, on encara hi ha molt de trànsit, o la C32, el tram de Sant Boi, de sortida de Barcelona. És tot, bona tarda.
I les terrasses de Girona hauran de recollir abans de superar l'horari de tancament. És el que preveu la nova ordenança de civisme de la ciutat que es portarà al ple de dilluns. Entre altres coses, s'augmentaran els controls i es retiraran les taules i cadires de les terrasses que ocupin més espai del permès. Des de Girona, Bàrbara Julva.
S'afegeixen algunes novetats al text que ja es va aprovar al març, per exemple, allà on les terrasses generin problemes de convivència. L'Ajuntament retirarà les taules i cadires, les traslladarà al dipòsit i en farà pagar el cost de manera subsidiària als responsables de l'establiment. També limitarà l'horari d'obertura i, sobretot, vigilarà que es compleixi amb l'hora de tancar. Lluís Martí és el regidor d'Urbanisme de Proximitat.
Ja sé que pot semblar insignificant, però a vegades quan parlem d'aquestes hores, si parlem de les 12 o de la 1, un quart d'hora, doncs, és interessant d'evitar-lo, sobretot perquè moltes vegades, ja sabem com va, aquell quart d'hora té una capacitat, una elasticitat tan gran.
Tot i que el març guanyem, que estava a l'oposició, va votar en contra de l'aprovació inicial, el motiu, segons diuen, no va ser pel contingut, sinó per com s'havia fet el procés de participació veïnal.
I ara els esports amb Quim Salvador.
D'aquí a mitja hora, a 6:45, començarà la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions amb els partits Salzburg, Real Societat i Unió Berlín-Braga. A partir de les 9 arrencarà la resta de la jornada amb el Nàpols, Real Madrid i el PSV Eindhoven Sevilla com a partits més destacats. També avui a les 9, Copenhagen, Bayern de Munic, Manchester United, Galatasaray, Lens Arsenal i Inter de Milà, Benfica, una jornada que podreu seguir a partir de 8:45 del vespre en directe amb la Champions, es juga a RAC1. Demà serà el torn pel Barça, que visitarà el Porto. L'equip blaugrana s'entrenarà aquest vespre a l'estadi d'Udragao, encara sense De Jong, Rafinha ni Pedri, que continuen lesionats. I avui també tenim duel català a la Lliga Sobal d'handbol, a 8:45, Granollers-Barça.
I pel que fa al temps, les properes hores apareixeran ruixats al Pirineu i al Prepirineu, que es mantindran fins a la mitjanit. Demà començarem el dia amb núvols a moltes comarques que aniran a menys amb el pas de les hores. I a la tarda hi haurà alguns xàfecs dispersos al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental. Les temperatures seran semblants a les d'avui o una mica més baixes.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposant de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz. El SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te a la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te-la ara amb el carregador i la instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
Vine i informa't en els nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Ets fan del Catan, del Virus, del Cub de Rubik, del Banc i dels Jocs de Taula en general? Doncs no et perdis les 12 hores de Jocs de Taula de Finestrelles, Shopping Centre i l'Abacus. El dissabte 7 d'octubre, de 9 del matí a 9 de la nit. Vine i juga tant com vulguis. Més info a finestrelles.com i al seu Instagram. Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Només els dies 5, 6 i 7 d'octubre, ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Demana cita a Lampis.es. Recorda, només del 5 al 7 d'octubre. Condicions úniques en tota la gamma Skoda. T'esperem a Skoda Lampis, a Sant Boi, Molins de Rei i l'Hospitalet.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 33a Festa de l'Anxova.
L'1 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada de veneres amb voreig de mar.
A més, del 29 de setembre al 8 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala? L'anxova.
Ho notes? És la crida de la jungle. I del seu descompte de fins a un 50% extra per la compra de 2 articles o més. Regna a la jungle el dijous 5 de 5 a 10 del vespre amb descomptes que trauran el teu costat més animal a Adidas, 50 Factory, Javier Simorra, Calcedonia i moltes més. Atreveix-te a Viladecans The Style Outlets.
Aquesta tardor, l'Atlàntida de Vic presenta una nova edició de Grans Concerts Vic, amb la violinista Amadine Beyer, l'aclamat guitarrista Milos, Azahar Ensemble, Tempus Trio i alguns dels millors pianistes catalans interpretant la integral per a piano de Montpou.
Si t'agrada la música clàssica, t'esperem a l'Atlàntida de Vic.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
El dissabte 7 d'octubre vine al concurs de paella solidari de la Festa Major de la Rambla de Barcelona. Tindrem un jurat de luxe, Carme Ruscalleda, Ada Parellada i Carles Gaig. Compra el tiquet per tastar la paella que més t'agradi a www.concursdepaelles.cat o el mateix dia a la plaça de la Gardunya, just darrere de la Boqueria. T'hi esperem per dinar. Organitza Amics de la Rambla i Fundació Esclerosi Múltiple.
L'exercici de força, a més de fer-te fort, també et proporciona una gran vitalitat.
Quan estàs en forma i actiu, afrontar el dia a dia es converteix en un repte emocionant.
Descobreix el poder de la força per la teva vida quotidiana.
Aconsegueix l'energia necessària per viure cada instant plenament.
Som força. Entrena't per la vida als Clubs Claró.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies a RAC1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Sergi Pàmies, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut.
Gràcies.
Avui t'he vist escriure sobre Villarejo, estàs distret?
Molt, molt.
Aquest col·laborat Villarejo, que sí, de moment no li veiem...
He recuperat una cosa que feia molts anys que no feia, que és escoltar dues ràdios alhora.
Bueno...
És,
quina cara poses?
Això m'ho va ensenyar mon oncle Ramon.
Com és que ho faig? Una per una orella?
Una amb un aparell clàssic transistor, RAC1, per exemple, i a l'orella tinc els auriculars Catalunya Ràdio entrevista a Sandro Rosell. I aquí teníem el tema del Villarejo amb el
Pablo Iglesias.
Amb Pablo Iglesias. Llavors, jo haig d'aconseguir que el meu cervell sigui capaç de... alternant...
Però alhora.
Alhora.
Però perquè, com ho fas,
perquè
això?
Perquè s'està matent al mateix moment.
No, per això...
Però no fas una estoneta d'un, una estoneta de l'altre.
No, alhora.
Les dues converses
sí,
alhora.
Això que tu dius, Marta, em dona menys informació que si ho faig alhora. Mm. És una tècnica, eh?
Però com
és una
entens?
Tècnica,
com
ho entens? És una tècnica. I hi ha un moment, per això...
Que no ho entenc com ho fas.
Hi ha un moment que desconnectes...
De què?
Entens les paraules, però no el significat. I això em recorda una obra de teatre que vaig fer quan era... que vaig participar quan era adolescent, que no la vaig escriure jo, que hi havia un tros en què tu parlaves en català, però no s'entenia. Per exemple, recordo que deia: a l'Abissínia, l'altivesa d'aquella efimèrides i el seu feixugó em van edulcorar de tal manera que enguany el seu griflà nuava amb una lúpera. Llurs dispesacies envalien les exèquies del mièlic pertanyent al microstom de la migdiada.
Però com te'n recordes d'això, perdona?
Impressionant, això.
Com recordes d'això?
Però... A la Vicínia, l'altivesa d'aquella efemèrides del seu feixugó, em van adoncurar de tal manera que enguany el seu grifolà nuava amb una nulípera. I urs dispesacies em valien les exèquies del miàlic pertanyent al microstom de la migdiada. Tu deies, això és català...
Però no entenc res.
Però no sé què m'està dient. Llavors, quan tens les dues entrevistes alhora, hi ha moments, Hi ha moments en què estàs en el microstom de la migdiada, estàs en aquest univers en què el català és un idioma que en principi tu domines, però que has perdut la noció momentània d'entendre els arbres i el bosc. Tu tota l'estona estàs veient el bosc, però de cop i volta només veus els arbres, cada arbre, però no entens la magnitud del bosc.
Però aquesta obra de teatre, per què no la tornen a fer? Perquè la trobo interessant.
No, era amateur, era una cosa, una bogeria que vam fer amb uns nois genials.
Però l'obra aquesta te la vas prendre de tal manera que la tens...
Però jo només he recordat aquests... Això durava 10 minuts, era un monòleg.
Aquest text,
sí, era sensacional. I l'havia de dir jo, a més.
No, però l'has dit, has dit...
Que era el petit Sergi, el personatge del petit Sergi. Ah. Llavors jo sortia i parlava amb aquest català abstrus. Què vull dir amb això? Que el que m'ha passat avui amb aquestes dues entrevistes d'alhora era això, que hi havia moments en què jo perdia la noció del que era la concepció. També et diré que, així com en el cas del Rosell era més clàssica, era una entrevista clàssica, en el cas del Villarejo, ja em va passar ahir, i em ha passat sempre amb la llarguíssima entrevista que li van fer al Preguntes Freqüents i la llarguíssima entrevista que li va fer l'Évole, jo no he entès mai per què l'entrevistem. És a dir, sempre he pensat, quina és l'aportació? O sigui, és com si tu diguessis, mira, hi ha un senyor que ve a les nits, li porta unes rates i les deixa anar per aquí a casa i després es pixa en el passadís i espatlla l'ascensor. I llavors tu penses, no, aquest home potser que no li donem massa bola perquè no seria. Què passa? Que informàtimament jo entenc que té una... Sobretot que té un arxiu brutal.
Si vas campant rates...
Clar, vaig buscar interès, vaig intentar que m'interessi, perquè jo no me'l crec.
Però les vegades que l'han entrevistat...
Sempre, jo no me'l crec. Si jo parteixo...
Mira, t'ho anava a preguntar, si no te'l creus,
però,
no te'l creus...
Compte, això no vol dir que estigui dient la veritat. Això és aquella famosa frase que jo sigui paranoic no vol dir que no em persegueixin. Doncs el senyor aquest igual diu alguna veritat. És que no ho sé. Però jo no me'l crec. D'entrada no me'l crec. Llavors intento buscar coses que m'interessin. M'interessa molt la seva obsessió per la KGB. Llavors ell, de tant en tant, deixa anar, com ho diuen, la KGB.
Avui ha fet...
No, avui no ho he dit una vegada, però ell va dir dues.
Dues.
He portat tres. De manera que jo me'l prenc com una mena de màster sobre la KGB. Ell té una obsessió de la KGB, que la KGB, perquè la gent es faci una idea, és la pitjor policia que hi ha hagut a la història.
O sigui, què dius?
Però si tenen fama de ser...
Tant, el Putin...
El Putin, però no, abans del Putin, l'època del Beria i de l'Stalin. No, o sigui, són gent, són el pitjor, la KGB, no? A la història. Sí. M'agrada perquè ho diu com...
Com si com fos dient, de referència.
Com diuen a Oxford, no? O com diuen...
Però si hasta van fer un James Bond, que era un de la KGB, que havien fet...
No sabia pel·lícules. Que tenien aquesta fama de la KGB de...
La KGB històricament és el pitjor. Són responsables d'aberracions brutals. Per tant, m'agrada aquesta passió que té per la KGB i una mica com ho acceptem en una conversa, no? Com diuen la KGB... tal dia farà un any, no? Dius, home, la KGB en principi no seria una referència per tenir-la com a model, no? Però m'interessa. M'agrada coses de llenguatge que té, aquesta cosa de xabacana.
I tal,
el xabacano. Després m'agrada molt la seva manera de tirar la merda. Això és molt, té un talent. És a dir, per exemple, tu li dius, però el senyor, a vegades, no?, aquests periodistes incisius, o el Pablo Iglesias, allà, ara veurà com jo sóc un tio incisiu. Llavors ell primer fa com un passe de pecho, com de torero, i després li deixa anar una merderada al darrere, que l'altre no es refarà d'aquella merda en banys. Que és aquella frase famosa que treu el fills del Pujol i dos travestis. Però sí, això és com una cua, saps? Llavors està parlant d'una cosa...
Ho deixen
allà, i queda flotant en l'aire dos travestis detinguts a les altres hores de la matinada amb un fill del Pujol i ell salvant-los. O sigui, és molt més interessant això que tota la resta de l'entrevista.
Sí,
però vaig seguint-ho, perquè m'interessa, i ja et dic, el problema és que ja, ara tinc que escoltar-ho alhora, perquè no em puc esperar dues hores a que ho posin a la web per... No,
però jo necessito... No entenc com ho pots captar.
Això em va ensenyar el meu oncle Ramon, un home que era capaç d'escoltar dues ràdios alhora veient la tele.
Ostres!
Això ja és... Això ja és un trifàcic.
Això
ja és un trifàcic.
No ho he aconseguit. A vegades sí que faig escoltar la ràdio i veure alguna cosa per la tele amb subtítols. Llavors...
Però aleshores tu també ets capaç d'estar llegint alguna cosa que et parlin i captar el que et diuen mentre llegeixes?
Perquè si el que llegeixo i el que em diuen no és interessant, sí. És a dir, jo puc estar amb gent no interessant 7 o 8 a l'hora sense cap problema. És el que es coneix com un pilar de 4. No tinc cap problema, però vaja, és uns dies...
És una habilitat, que tens.
Sí, antes, quan feien els partits de futbol a la tele, podies estar a la tele mirant un partit de futbol i després escoltar el Barça al transistor. Això ho fèiem, ho havíem fet tota
la vida. Ho fèiem tota la vida i eren partits diferents, a vegades.
Exacte, partits diferents.
I aleshores hi havia moments que el cervell també... intentava...
El que fossin... feien al Madrid, que sempre feien al Madrid. Contra
el cervell a vegades intentava que quadrés.
No.
El que deien a la ràdio i el que veies a l'imatge. Però això era un moment. Era el moment a l'altivesa d'aquella efemèride.
Sí, sí.
I ahí tornem a ser.
Sí, sí.
El cervell identifica les peces, però no...
Però ho fèiem cada diumenge.
Sí, això es feia molt. Ah. Això es feia molt.
Bé, per tant, no sé si demà hi ha nou capítol o no.
Sí, demà hi ha, almenys aquí, no sé quin serà el pròxim capítol, a Catalunya Ràdio va Val Roures, que va desmentir el que ha dit avui el Sandro Rossell allà. Que no és el mateix que ha dit aquí, tot i que hi ha moltes coincidències. I llavors jo vaig seguint-ho el dia, perquè si els caps haig de treballar, a part d'això, clar.
No, clar.
S'ha de treballar. Poc o molt.
Jo tinc la sort que escoltar la ràdio forma part de la meva.
No,
tinc aquesta sort, perquè si no seria horrorós.
També volia preguntar, perquè aquests dies també va sorgir una polèmica, que vaig pensar amb tu, sobre els crítics teatrals, perquè el Llàcer, l'Àngel Llàcer, els va fer passar per taquilla, van dir, bueno, escolti...
Però això va ser desmentit immediatament.
No, primer... jo recordo aquí el...
Van fer marxa enrere, finalment, però no ho van desmentir, eh? No van dir que...
Jo recordo unes declaracions del... Com es diu el productor de
Jordi Selles.
Jordi Selles, a TV3.
Sí.
A TV3. Jo l'he escoltat a TV3, al Telenotícies. Val? Notícia que anava al mig, com un biquini. O sigui que era un pernil dolç i el formatge. No a la cua, com fan allò, saps? I va dir, defensant que ells no tenien cap problema... amb els crítics, però que l'Àngel Llàcer havia, i ell, que estava d'acord, que havien pres la decisió, que els crítics volien anar-hi, que paguessin. Això és el que va dir el Selles, sí, a TV3.
Ho va dir, ho va dir.
Però si finalment...
dues hores
si fi... ja, ja,
van però... fer un comunicat i sí, que bueno, podien anar, sí, sí, que només sí, faltaria.
Sí. No, no, vull dir que...
Va, jo potser crec que després... es van escalfar, es van després... escalfar.
No, però aleshores, jo vaig a mi... La polèmica aquesta, en si...
De la pela.
Bueno, no... O sigui,
sí, bueno, vas a dir...
Que, no, no, anava a dir que, bueno, fins a un cert punt pues, és discutible. Per exemple, la Marta Butxà, que va fer uns, també s'hi va afegir la polèmica, que va dir, bueno, perquè els crítics no paguen... Perquè no, ho va preguntar, perquè no paguen per anar a veure un espectacle. I llavors, com que tu vas al cinema pagant... La pregunta és, sí, però tu no ets crític,
no,
fas els teus
crític,
comentaris. La pregunta no, no. És si tu creus que quan pagues veus les coses d'una manera
cinema,
diferent.
Jo vaig al cinema pagant perquè, a més, a part de que tota la vida he anat pagant, no he anat molt poquíssimes vegades convidat, perquè crec que...
Em consta que t'han dit que sí, t'han convidat no, a anar a preestrenes i tal, i tu no vols
i de tota la vida. Però jo crec que el fet de comprar... les coses que consumeixes culturalment et dona una dimensió de la percepció del que estàs veient que és diferent a la resta. Quina és l'única excepció? Si ets crític. Si ets crític, ets un professional que no pot pagar. Perquè si tu has de veure 40 pel·lícules al mes, tu no pots pagar això, a no ser que t'ho pagui algú. Però al final seria que no pagues. Per tant, jo defenso moltíssim el paper dels crítics, però jo no ho soc. Però, per exemple, amb els llibres. Un crític de llibres ha de llegir 5-6 llibres, o sigui, l'Anna Guitart. L'Anna Guitart llegeix 6-7 llibres a la setmana i té que fer un parell d'articles i un parell o tres de recomanacions a les ràdios i a la tele. Tu creus que ella ha d'estar a comprar els llibres? No, perquè ella no es pot comprar els llibres que vol. Ha de parlar dels llibres que surten. Toni García Ramon.
Sí.
Va a veure les pel·lícules que surten, no tria. Jo perquè sóc un omnívor i vaig a veure-ho tot, però quan tu i jo vam parlar de fer això vam dir, la gràcia està en desmarcar-nos del sí, model clàssic. Però jo no faig crítica de cinema.
No,
jo faig allò del consumidor. Jo sóc un consumidor. Llavors faig crítica de consumidor.
Però mira, jo ara estic llegint una informació del diari Ara, en què parlen de tot això que va passar, i diuen, des de l'equip de The Producers, afegeixen que, com en molts països del món, la crítica pot accedir a l'espectacle comprant-se una entrada, com si en altres països els crítics paguen l'entrada.
Sí, però no ho paga el crític.
Ho paga
el mitjà.
Home, clar, això fins aquí arribem. Sí, home, evidentment, això seria l'opulcre. L'opulcre seria la Vanguardia, compra dues entrades, tal, però... en el pacte que hi ha aquí, que a més té a veure amb els intercanvis de promoció, o aquí RAC1 quan feu allò de que feu les sessions que hi vagin els oients, no pots de cop i volta començar a cobrar. Per tant, jo defenso que els crítics que han de tenir una visió global del que es fa, no del que els agrada, necessiten tenir facilitats d'accés als espectacles. Jo, vaja, amb això ho tinc claríssim. I aleshores, què va passar? Pues segurament l'Àngel es va escalfar, i jo sí que recordo que la nit ja va sortir un comunicat de producers dient que no, que només faltaria i que tots
però
els
doncs mitjans... El Jordi Selles, això sí que t'ho asseguro, que és amb el que sí, em vaig quedar, perquè al final vaig perdre el fil perquè vaig pensar, escolta, ja s'arreglaran. Perquè vull dir, ja s'arreglaran, vull dir...
I de vegades aquests atacs de, si tu vols, de vanitats ferides, perquè jo crec que en això hi havia molt de la vanitat ferida...
Però perquè em consta...
Ell no entén a l'Àngel Llàcer que fotent el dispendi que fan i els espectacles que fan, que són espectaculars, després vingui un tio i digui, pues a mi... Clar, perquè la visió és aquesta, i és molt injust de vegades, però aquí també ho fem, agafem una pel·lícula i a més un merdot, i a lo millor darrere hi ha dos tios que han estat 6 anys...
Clar, a mi ve el director i diu, bueno, què estàs dient d'aquest merdot?
Què passa? Que jo sí que puc dir-ho perquè jo he pagat l'entrada i sóc espectador, no sóc crític.
Però aquí és on volia anar.
No, Toni, el crític ha de tenir una visió més global, pedagògica, ha d'explicar altres coses, ha de posar noms, ha de situar l'espectacle o la pel·lícula en un context, ha de fer de vegades un esforç de veure-la més d'una vegada. Jo crec que el crític és molt necessari en el món, i més ara, que hi ha una producció brutal de tot, que si no tenim prescriptors i filtres, o sigui, a mi m'ha salvat la vida en la meva formació com a cinèfil el Jaume Figueres. Jo, i va arribar un moment que vaig dir, quin és el teu referent? Jaume Figueres. Per tant, Jaume Figueres deia aquesta és bona, aquesta és dolenta, o l'intuïes que estava dient això, i a mi em servia, m'estalviava de veure una quantitat de porqueries. Què passa? Que va arribar un moment que ho veia tot.
No,
era polipàrtic,
per tant, ja vas decidir ja, no?
Ja m'és igual una cosa que l'altra.
És un vici, el teu, és un vici.
Ara ho he dit, senyor Marcelí.
El vici te'ls paga.
Ara, els vicis es paguen.
Per cert, no sé si... Estàs al cas que Ken Follett ha publicat aquesta setmana la...
Una de 1.000 pàgines, he vist. Hòstia, quina capacitat de producció. Hòstia, és un puto crac.
L'armadura de la llum, la cinquena entrega dels Pilars de la Terra. I també vaig pensar en tu, dic,
home,
això,
els Pilars de la Terra és un clàssic del versió.
Cinquena, sí. Tu estaves al cas, perquè tu pots dir que estaves al cas, que és la cinquena
i dels sempre Pilars. Ho trobo admirable, perquè a més jo sospito...
Però jo no sabia que en tenia 5.
Amb els Pilars de la Terra potser no, però amb la segona ja va començar que ell, com més pàgines poses, menys lectors vol que el llegeixin. Vol que el comprin.
Ah.
Però no cal que el llegeixis. Llavors, si tu intimides en el lector amb un totxo de 2.000 pàgines, el que fas és obligar-lo a comprar-lo, però no a llegir-lo. Llavors, és una sospita malèvola.
No, però està ben vist. Però... Clar, és que 1.000 pàgines, eh?
Sí, també et diré que ara tu, sortirà una novel·la del John Irving de 1.000 pàgines i jo me la penso, m'he agafat uns dies ja.
Però tu la segona, tercera, quarta i cinquena has arribat a... No, ja...
Però és que no és un autor que jo hagi seguit i venerat, però hi ha autors que fan novel·les de 1.000 pàgines. El John Irving, que et poso d'exemple, fa novel·les molt llargues i les llegeixo totes. Vull dir que quan tu realment connectes amb un autor que fa aquests tutxarros, disfrutes molt. Vull dir que és una... ara quan surti aquest llibre hi haurà molts autors, molts lectors que estaran 15 dies llegint aquest llibre. Hòstia, això és collonut,
home, molt pràctic per moure'l,
no? 8 temporades, però és el mateix, al final
són hores, hores, home,
això de les sèries. Els Sopranos són 60 hores. Poca broma. Vull dir que...
No. L'altre dia em vaig voler posar al dia de Billions, perquè no havia vist la sisena temporada.
Clar, i en un moment
he perdut 12 hores. Passa que ho faig en aquell moment que jo entro ja amb catalèpsia. És a dir, jo estic en aquell moment que ja necessito anar a aterrar a dormir, saps? Llavors, ja em poso el capítol, veig una mica com comença...
I vas caient al pou.
Quedo subat. Quedo,
però llavors quin sentit té veure el capítol següent?
No, perquè jo veig el començament
i cap al
mig hi ha algun moment, algun crit, alguna cosa que dic, algú ha passat, i veig el final. I llavors jo ja enganxo el començament del capítol amb el final, ja l'he vist, o sigui, compta com
poses
que...
Poses creu.
Ja vist, saps? I ja enllaço amb el següent. És a dir, llavors, clar, com que al final... que al final del capítol ja fa la punxa, ja et diu, la punta amunt, ja no cal...
No has de dir la punta amunt, has de dir el cliffhanger.
Eh?
Eh?
Has de dir el cliffhanger.
Vale, doncs el cliffhanger, cliffhanger, o com es digui, veig i ja està, ja la resta ja així, el que diguem, els diàlegs, hi ha coses que són prescindibles.
Veig que és un plaer, que per tu veure una sèrie és un plaer.
No, però ja me'n vaig a dormir perquè ja estic allò al punt del relax.
En fi, que benvingut Ken Follett i que duri molts anys, que és un mestre i un exemple.
Avui estàs molt positiu, mira, m'has trobat bé...
Jo t'ho trobo bé, tot.
Villarejo i el Rossell. M'has trobat a favor de pagar, perdó, de que els crítics vagin de franc, a favor de que Follett. Bueno, no sé, ara et preguntaré, a favor o en contra de Woody Allen?
Amigo, Woody Allen, interessant.
Woody Allen. 50 pel·lícules. Genera amor i odi,
Ara mira, m'agrada.
50 pel·lícules, a veure.
Pel Woody Allen. 50 pel·lícules. Exacte. Primera pregunta. Quants dels que estem aquí han vist totes les pel·lícules?
Totes no.
Jo no.
José Marcelí, potser.
Jo.
Per edat. Ni que fos per edat.
Jo totes no.
Jo et diré que no n'hagi vist alguna.
Tu has vist totes les 50.
Les 50. Per tant, vaig pensar, ni que sigui com tens l'àlbum de cromos, i et falta Rojo Segundo, del Bilbao. I tu dius, no és un jugador que m'agradi especialment. Però com que és l'últim cromo que em falta, vaig cada setmana a Sant Antoni. Per tant, cada pel·lícula que arriba de Woody Allen per mi és com el cromo del Rojo Segundo. Això d'entrada.
Però, perdona, les has anat recuperant?
No. Des de la primera pel·lícula
has vist totes?
Les he vist totes, generalment, potser en el 95%, el dia de l'estrena.
Caram.
Sóc, jo sóc per nota. No, no, veig.
Però això vol dir que t'agrada, que t'agrada.
I a més, he sigut fan.
Ara.
He sigut fan.
He sigut, eh?
He sigut fan?
Ets. O sigui,
no, perquè no parlen presents. A partir d'una certa edat deixes de ser fan.
Ja.
Ah, tens excepcions, però a l'estat del fanatisme i de la idolatria és una cosa que es passa amb els anys. Vull dir, al moment, és la flaccidità. Tu tornes tot tu flàccid. I aleshores els entusiasmes doncs, són relatius. Què passa? Que el
s'ha laxat
cada any, cada any fa una pel·li.
Sí.
Durant molts anys.
Sí, sí.
Ara feia potser dos anys. Bueno. El cas és que, dit això, quan vas a veure una pel·lícula que hi té 87 anys, que tu n'has vist 50, que estàs tu igual de flàccid que ell, les expectatives són de que això no serà l'orgia brutal aquesta nit, no veurem. És a dir, hi vas ja... Llavors, vas al cinema, tot... Primer que has de constatar, és en francès, és una cosa que et guanyes temps. No,
això s'ha destacat molt,
s'ha destacat molt.
S'ha destacat
és
molt.
Un Woody Allen en francès. Ah,
exacte.
En comptes de passar a Nova York, passa a París.
Ah, exacte.
Molt bé. Bueno, però, què més, què més? Comença la pel·lícula i tu dius, bueno, ja veus, que trempar no tramparàs. Però, bueno, tampoc passa res. Estem en un poble, hem vingut aquí amb uns amics... unes parelles, farem un arròs, però no és allò de la vida que disfrutaves.
Bueno, però això també passa amb el pas dels anys.
Sí, però per exemple també, al final la tarda de lluvia en Nova York,
sí,
no sé com es
sí,
deia.
Sí, sí, la de Nova York,
vaig,
sí.
Vaig sortir del cine ballant.
Sí, jo la recordo.
Per tant, a vegades, inesperadament, esperes el miracle.
O en Match Point, per exemple.
Aquesta s'assembla una mica a Match
Point. Sí, és el gran comentari del
Això mateix.
S'assembla a Match Point.
Això mateix. Que és veritat en el sentit de que una petita cosa la fa durar durant uns minuts, i hi ha uns lius i un assassinat, etc. Bé, no és... Jo, mira, vaig sortir del cine i vaig dir... És el Woody Allen Legends. Saps?
Com el Barça Legends.
Com el Barça Legends. Tu el Barça Legends dius, avui anem al Barça Legends i veurem el Ronaldinho.
Exacte.
I llavors tu veus el Ronaldinho. I el Ronaldinho fa un parell de regates i... Doncs això és Woody Allen Legends. És a dir, és un Woody Allen que et recorda tot el que t'ha donat, tota la felicitat que t'ha donat el Woody Allen.
M'agrada molt això de Woody Allen Legends, ho trobo extraordinari.
Tu estàs allà i dius, bueno, jo ja veig que no... Però et fa il·lusió perquè recordes moltes coses, el reconeixes, perquè a més sembla ser que Woody Allen, a part que té 87 anys, cada vegada fa menys preses, i els actors, és molt divertit des de fa uns quants anys, que la cara que fan, no sé si, tu no veuràs mai una pel·lícula dels últims anys que hi hagi un gran paper.
Sí, tot és, dius, molt, és molt coral.
Sí, coral i com... un nivell mitjà, sí. No? És, hòstia, quin paperot que fot aquest, no? Perquè no els hi diu res, als actors. Aleshores,
però no els, vol, això és no els que hi diu res, però què vol dir?
De la pel·lícula, el que més m'agrada, d'aquesta i de les últimes, és la cara que fan els actors mirant-se com dient, a tu t'ha dit alguna cosa? Tota l'estona.
I això es veu a la pel·lícula.
Es nota molt, nota moltíssim. Un passa i diu, perquè tu... I l'altre el mira com dient, vols dir que és per aquí que has de portar el personatge? Llavors hi ha personatges descompensats, hi ha un que dius per aquest, perquè li agafada. I es van mirant inclús a vegades de lluny, eh? No sé, això m'agrada molt.
Però fan aquest gesto de...
No, sí, no com mirant-se, com dient... Jo ara et diré que t'estimo molt i tal, però no sé si va d'anar ben bé per aquí. A vegades no es posa molt... S'enfada, no?
Sí, sí.
I després de fer-ho, com que saps que no podrà repetir perquè l'altre s'ha dormit, doncs és Legends. És...
No, és magnífica definició.
És Legends. Això. Ara, això no vol dir que tu passis malament. Tu has anat a veure el Ronaldinho, ja sabies el que anava,
sí.
El cartell posava Legends, vas allà, t'ho passes bé, te'n recordes de les 50 pel·lícules que has vist, de tot el que has disfrutat amb Woody Allen, de com eres tu quan eres jove i anaves a veure les pel·lícules de Woody Allen. Jo tenia una foto de Woody Allen a casa meva.
Què dius? Però sí que eres fan.
Fan total. I per mi és un dels grans. Però tu em dius, Golpe de Suerte és una gran pel·lícula? No.
No.
Això és Match Point. Vull dir que és això. Contestant a la prova.
És que no, és que m'has deixat... Jo hi va haver un moment que les volia veure totes i vaig pensar...
Llavors després hi ha tot el llenguatge aquest, que aquest sí que ve de la crítica, és París, és en francès, sí. És Match Point, tots els elements que trobaríem en una pel·lícula de Nova York traslladats a França, i això li dona escolta, no us feu la pitjor un lío. És un partit d'exhibició amistós dels Legends i anem a disfrutar-ho perquè no està mal. No està mal, eh? Hi ha coses... Però... Ara et va portant... És una intriga una mica innocent, fins i tot. I el millor, fixeu-vos-hi, són les cares de perplexitat dels actors.
Això és boníssim.
Que, a més, aquest cop no n'hi ha cap conegut, no? No és allò...
Bueno, a França molt.
No, a nivell internacional. Les
no, però són molt coneguts a França. Són grans actors i ho fan molt bé. Però fixa't que tu intenta recordar de les últimes 15 pel·lícules d'ell, deu haver-hi alguna excepció, si algun paperàs, i no, perquè no, els actors, bueno, els hi fa il·lusió treballar amb el Woody Allen, arriben allà, la major part del dia està dormit, i els hi fa dos o tres preses, és molt important la fotografia, que és molt maca, del Vittorio Storaro, que és un altre senyor gran, també, però que deu ser molt meticulós, i si repeteixen alguna cosa, és pel fotògraf. No és perquè el Woody Allen els digui. I es veu, això ho expliquen els que en saben, els crítics, això gràcies als crítics ho sabem, que no els hi diu res. No, tu mateix ja t'he agafat, ja sé que ets bo. Home, això ho fan alguns entrenadors de futbol, també.
Sí, sí, jueguen. Bueno, et volia preguntar també, que parlem de Legends, un altre Legends és Sylvester Stallone, Los Mercenarios 4, això, clar, Legends.
Això també. Això és com es deien aquells que jugaven...
Els Globetrotters?
Globetrotters. Això no és Legends, és Globetrotters. Per tant, és una estafa. Estem parlant d'un espectacle estafa. Jo m'agrada, de tant deixar-me estafar, però els Mercenarios 4...
Els havies vist mai, Globetrotters?
Sí, home, aquí al Palau d'Esports, sí, al carrer Lleida.
Sí, senyor.
Al carrer Lleida, i vaig sortir plorant. La depressió més gran que a mi, que no m'agrada el bàsquet, em portin a veure això. Vaig pensar, estic lloc. En fi, els Mercenarios 4 ja és... Aquí no sents la perplexitat, sents la jeta que tenen i com dient, bueno, anem a cobrar. És un atracament. És un atracament de gent gran. Bueno, és lícit, Vull dir...
I la vas veure fins al final, tot i sentir-te arrecat? Sí, aguantar allà fins al final.
Atracament, has d'aguantar, has de posar-ho com acaba. Peta tot, no hi ha cap preocupació que estigui bé. Ells mateixos fan una mica d'ironia sobre la seva edat i la seva condició.
Ah, bueno, està bé.
Però jo crec que donen un nivell molt baix. Perquè, mira que a mi m'agrada això. I té una cosa molt bona, que tu, mentre comences a veure la pel·lícula, al minut 10... descobreixes que tens tot el cervell lliure. Això passa poc, perquè estem constantment... O sigui, tu estàs veient la peli i tu dius, hòstia, aquesta pel·lícula m'està ocupant el 10% del cervell. Llavors notes, és com una descompressió del cervell.
Que bé.
I quan surts del cine, estàs baixant les escales, passes al vestíbul, no te'n recordes de res del que has vist. Però d'absolutament res. Si algú et fot un micro i et diu, de què va aquesta pel·lícula? Sí, hi ha explosions i un helicòpter i gent gran, però no en tinc ni idea. No, si és com una cura, aquesta gent que fa cures de son,
sí.
Doncs és el mateix. És un cinema que el que fa és curar-te a través de la insipidesa màxima.
És com un reset pel cervell.
Bueno, no acaba de ser reset, et manté una mica... A vegades que fas alguna operació a l'ordinador i posa 10%, saps?
Sí.
I es queda el 10%.
Sí.
I tu dius, home, això hauria de... O sigui, un reset és més violent.
És tot, és renovació de tot, sí.
Però vaja, que ni us he costat.
No, m'ha agradat la... No, el paral·lelisme en Globetrotters m'ha fet riure. Escolta, hi ha un reentré, allò que ha tornat a saltar al camp, Johnny Depp
a la Jean Dubarry.
Sí, com...
Oh, quin merdot. Però aquest és bo perquè té moltes ínfules. És una pel·lícula d'època. No, ell no, ell està molt bé.
Sí, ell fa de... Espera,
sí, de rei Luis XV.
Ah, Luis XV, correcte. Sí, Luis XV.
Però això ho fa una noia que és actriu i directora i fa performances i té una opinió, té l'autoestima molt alta, perquè és una dona... Deu ser molt interessant, ella, No et dic que no. Però ha volgut fer una pel·lícula... narcisista, ella surt tota l'estona.
Ah, la directora?
Sí, la directora. És una pel·lícula d'ella, és una pel·lícula... El Johnny Depp podria ser el meu pare, qualsevol podria ser el senyor Marcelí i donar-li el mateix resultat. I ell ho fa bé, perquè no desentona. No sap ben bé on té, ni res, però bueno, està bé. És una pel·lícula d'època amb un discurs feminista de... no, però bé, bé. Molt moderna. És una dona que no, no correspon als clichés que tenim i als estereotips. O sigui, té algun valor transgressor, però és una castanya. És una castanya important.
I quina se salva? Escolta, que, la... és que les ha deixat totes, que t'has quedat...
Woody Allen.
Però Woody Allen...
Ho vaig passar de milions. Legend, vaig veure el Ronaldinho, vaig cridar, vaig prendre unes crispetes...
Perquè ja no m'atreveixo a preguntar-te
per... París, i surt París, i surten els parcs i tot, i la intriga bueno, i tal, bueno.
Ja no m'atreveixo...
Per... L'ha deixat bé, eh? Vull dir que...
No, no. Bé, no anava a dir-te que ja no m'atreveixo a preguntar-te sobre Vida Perra.
Vida Perra, oh!
Una pel·lícula protagonitzada per gossos.
Sí, sensacional, Vida Perra. No hi vagi ningú amb un nen. És un, són uns gossos, és una història clàssica de gossos... De
que parlen, de gossos
sí,
que parlen.
Sí, gossos que parlen i que n'hi ha un que es perd i la torna cap a casa. Que és l'Assi, en el fons. Què passa? Que són tots obsessos sexuals. I estan tot el dia copulant contra les cames de la gent, contra els sofàs, uns calents mentals. És una pel·lícula que tu et va molt bé perquè et penses, home, podria ser pitjor tot el que ens està passant i fóssim gossos calents, no? T'imagines, bueno, nosaltres som humans ja de calents molt poc, però si fóssim gossos calents serien estúpidament... És distreta, eh? Vas passant l'estona. És original, no és per nens, sobretot, repeteixo, que ningú se li acudeixi que com hi surten gossets... Perquè si portes el teu fill aquí, després no et sorprenguis que estigui tot el dia veient porno. Perquè realment és una pel·lícula estranyíssima. I tot al principi és convertir aquest sentimentalisme del gos que està fora de lluny de casa i tal... amb una gamberrada. Són aquestes pel·lícules gamberres, que de tant gamberres són un poc soltes. Un poc solta, total.
Bueno, doncs ens quedem amb la pel·lícula de Woody Allen, que anem a veure els Legends.
I si escolteu dues sí, ràdios sí, sí, alhora, tingueu en compte això, que de tant en tant el vostre cervell no discernirà quin tipus de català esteu entenent.
Sergi Pàmies, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Com sempre, 3 minuts i tornem. Fins ara.
Versió RAC 1.
Mar o muntanya?
Sol, en parella, amb amics o en família?
A peu, a cavall, en bici o en 4x4?
Blanc, negre, rosat o cava?
Molt a prop de Barcelona trobaràs tres denominacions d'origen. Penedès, Alella i Pla de Bages, amb un munt de cellers i centenars d'experiències d'enoturisme per gaudir amb tots els sentits. Tres rutes del vi per descobrir els paisatges, la cultura i la gastronomia.
Informa-te'n a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
Vols estalviar a full? Doncs aprofita els cupons milionaris de Carrefour. Perquè fins al 10 d'octubre Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Ponés t'emportes un cupó de 3 euros per cada 12 euros de compra en articles de la promoció. Si compres 24 euros, te n'emportes un cupó de 6. I així fins a un cupó màxim de 45 euros. Vas canviable per les teves pròximes compres. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
En 20 segons no n'hi ha per gaire, però sabem que al nostre planeta sí que se li acaba el temps, n'hi ha per moltíssim. Per explicar-te que si avui arribem a tot Catalunya, és per impulsar la transició energètica i oferir-te una energia 100% verda. La millor energia per fer millor la vida de la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest octubre amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix del musical The Producers d'Àngel Llàcer i Manu Guix al Teatre Tivoli, de l'experiència immersiva Tutankamon a l'Ideal Barcelona i de l'emblemàtic espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Entrada ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots. Farem piruletes de xocolata. I abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba el Tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC 1 presenta...
Ella, yo tengo...
Vostè primer, amb Marc Giró, en directe, des del Teatre Apolo de Barcelona.
Quina meravella, per favor, que ens anem al teatre. Escolta, quan ho fem, això?
El divendres 6 d'octubre.
I és el Teatre Apolo, que arrenca la temporada de musicals, arrenca el Teatre Apolo. Bueno, pugem com les divas que som a l'escenari. Del Tiempo entre costures, el musical. Quin best-seller, tu, de Maria Dueñas, a mi em va encantar.
I també parlarem de la història interminable, el musical, que el novembre arriba a Barcelona.
Apunta-t'ho a l'agenda, amiga. Obrim les portes a 1:15, eh?
El divendres 6 d'octubre, vostè primer, amb Marc Giró, en directe des del Teatre Apolo de Barcelona.
I entre els que vingueu a veure el programa sortejarem entrades per la funció d'aquell dia del Tiempo entre costures, el musical.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Arribarem a les 7 del vespre abans d'entrar en matèria futbolística amb sanció de Nacho, que ara comentarem. Què tal, Fornós, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Anem a fer una recomanació per tots aquells que doncs, taqueu la roba, que crec que som tots.
Perquè si voleu rentar la roba i protegir-la, no només la roba, sinó també protegir el planeta, teniu Detersolin, que és la marca catalana de detergents per rentar la roba. Ells us ofereixen, per exemple, el Detersolin Mixto, que us permet rentar la roba amb aigua freda i barrejar la roba blanca i de color.
I no encongeix,
molt pràctic. No encongeix i no es barregen els colors. D'aquesta manera estalviareu electricitat, aigua i detergent. Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen, com us deia, la teva roba i el planeta. Trobareu Detersolin al vostre supermercat.
Xocolata Geelong us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
Deixeu-me saludar abans de res, com dèiem, a l'Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
Bona tarda de nou.
Avui la pregunta és, la portem arrossegant, la portem fent des de les 3 de la tarda, i és si us creieu villarejos. Sí, no, o quan ens convé. Aquesta és la qüestió. Us creieu villarejo, sí, no, quan ens convé. Què diu la parròquia?
Què creieu que ha dit?
Doncs...
Jo crec que no, directament.
Doncs efectivament. La majoria de la gent no se'l creu.
És un farsant.
Un 40,4% diu que no se'l creu.
Bueno, clar.
Un 37,6% diu que quan ens convé. I només un 22% diuen que sí.
Doncs em deixa... Quanta gent ha participat?
Quasi 400 persones.
Bueno,
encara podeu votar, eh?
Jo pensava que hi hauria més gent a favor de Villarejo, però veig que Villarejo té poca credibilitat. Vicenç Martí.
Bueno, perdona que te digui. És evident que sé que creu el senyor Villarejo.
Villarejo no. Vostè ha votat sí.
Jo he votat sí. Clar que se'l té que creure. Home... Per una vegada que queda demostrat que el Madrid comprava els àrbits i és d'allò...
No ha quedat demostrat res.
Sí,
ell ha dit que el Madrid comprava àrbitres també, però només ha dit
això. Ho ha dit el Villarejo.
No ha portat proves.
Ho ha dit Villarejo.
Per fi tenim el caso Negreira a Madrid, que és el que feia molt temps que el Can Negreira anava preguntant. Si només era el Barcelona, clar que m'ho crec. Té tota la raó, Villarejo.
Es creu també el que ha dit Villarejo al voltant de la porta, que va ser qui estava darrere de l'empresonament de Sandro Rosell.
És mentida, com te pots creure un senyor que avui diu una cosa, demà diu una altra, les gravacions, d'on estan les proves, jo me creo, jo he hablado... No, home, no, què collons te tens de treure?
Però aleshores ens hem de creure que sí que el Madrid comprava àrbitres.
Home, és que està claríssim, si ho ha dit el Villarejo.
Però en el cas...
Però si ho ha dit que no ho ha sentit, que ho ha dit amb el Jordi Bastel.
Però quines proves ha portat, senyor Vicenç?
Ho ha dit!
No, però no n'hi ha prou.
En el cas de la porta, en el cas de la porta.
Que és mentida, home, que vols, com vols que el senyor l'emporta de l'ati amb el Sandro Rondel i posi d'allò...
Aleshores ens hem de creure o no ens hem de creure a...
Sí, no!
A Villarejo.
Ah, no, sí!
Si diu que sí, és a favor de creure. És que sí.
Però,
ho ha dit el Villarejo.
Però en el cas de la porta.
No!
Cas de la porta.
I els travestis de la família Pujol tampoc. Com que el fill del Pujol anava amb festes de travestis.
Això tampoc ens hem de creure.
No!
I lo de les cargues al Zoido, això sí.
Sí.
Que el Joyo va ordenar les cargues, sí.
I lo dels tancs, que ell també va dir que en lloc de tancs...
Sí.
Que Pujol li va pagar el doble a Javier de la Rosa.
No!
No!
Tampoc.
Bueno, a veure, Edgar Furnós.
Sí, abans d'entrar en matèria, sí. Villarejo, sí, Sandro, sí. Laporta i de més, hem conegut ja la sanció que rebrà Nacho i el Real Madrid per la dura entrada a Porto, entrada criminal, que deixarà el jugador del Girona un mes de baixa com a mínim. Atenció, tres partits de sanció a Nacho, es perd el partit a casa contra Osasuna, i a l'aturada, es perd el Sevilla fora, i atenció, es perdria, en el cas de que prosperi aquesta sanció, al Clàssic. No arribaria al Clàssic. La multa pel Madrid, atenció, Toni, 1.050 euros. La multa per l'infractor, 600 euros. Jo creia que havia de ser al revés. Però vaja, en qualsevol cas, Nacho, 600 euros. Però important, una nota important.
Senyor Passat, és que per ells no és ni un tall d'ungles.
Senyor Vicenç, el Madrid pot recórrer al comitè d'apel·lació, per tant, no és definitiva aquesta.
Per tant,
no,
de tres quedarà...
No quedarà que sancionarà.
Perquè hi hagi el Clàssico i un dia més a l'oficina. Qui tenim ja a l'oficina són dues persones que avui venen de blanc, no sé si amb una clocada d'ulls al Real Madrid a Nàpols, don Xavi Torres, televisista de TV3. Xavi,
hola,
bona tarda. Un aplaudiment per Xavi Torres. I atenció, perquè avui permetem que torni a comentar que tu dignifiques el teu cognom per com et vesteixes. Fernando Polo, de Mundo Deportivo, subdirector. Té un tema que hem d'explicar, una entrehistòria. Ahir Fernando Polo va portar un polo Rakitic, que dic jo, amb les mànigues i la cintura cenyida, és un polo molt de moda, i avui torna a repetir, no el mateix, però un similar, i crec que has tornat a revivar els polos.
Vaig rebre unes crítiques molt positives a nivell estètic, que jo no m'esperava, perquè vaig comprar un polo que estava...
Una remesa de polos.
No, que estava de rebaixa. Tampoc no té cap mèrit.
No és patrocinador.
No, en aquest cas no. Era...
Que per cert, venim els dos de blanc, no sé si és per donar suport al Real Madrid...